Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat, edició online per només 90 euros l'any. Gaudiràs de tots els continguts, quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat, ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé.
Amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda. Gràcies per seguir un dia més a la sintonia de Ràdio Estel. Comencem el Tot anirà bé en l'edició més festiva de la setmana. És divendres, tenim a tocar el cap de setmana i tot fa pensar que les temperatures acompanyaran aquests dies per dedicar-se al noble art que combina la perfecció, els vermuts i les terrasses. Anem a començar per aquí, per la predicció del temps, com sempre, amb en Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps ve marcat per una certa inestabilitat, no molt important, però sí que ens portarà risc de ruixats al llarg de les properes hores a les comarques del nord de Barcelona, de la costa de Barcelona i també de l'interior i sud de Girona. A la resta de Catalunya, nuvolositat variable, cada vegada més clarianes cap a les comarques de Ponent, però encara amb possibilitat d'alguna nevada feble al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.600 metres. De cara al cap de setmana es manté la inestabilitat a la costa central. Risc de ruixats que seran de curta durada i amb poca quantitat d'aigua, però més núvols que no pas clarianes. A la resta, nuvolositat variable, temperatures que baixen dissabte i que es recuperen a partir de diumenge. De cara a diumenge, moltes més clarianes, però encara amb aquests núvols a les comarques del litoral, esperant que dilluns arribi una nova massa de núvols que ens podria portar ruixats una mica més extensos.
Gràcies, Jordi. Arribem al final d'una setmana on hem tingut, francament, una mica de tot. Avui hem esmorzat amb tota la polèmica generada per l'anunci que hi feia el govern de Catalunya pel que fa al curs escolar. Un soroll que va plegar les veus tant dels professors com de les famílies en una queixa comuna basada en la sorpresa que va provocar aquest anunci. Avui el conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha anat a la televisió amb el ferm propòsit de contraprogramar tot el malestar generat a partir fonamentalment d'unes paraules. Tots els nens i nenes faran el mateix horari que fan fins ara i que a l'arrencada del curs hi haurà la mateixa cobertura i gratuïtat al 100% a totes les famílies de manera independent a la renda a través d'activitats extraescolars. El conseller va atribuir la polèmica a que no s'havien explicat prou bé, va dir. En fi, en una estona en parlarem dins la nostra tertúlia en un divendres en el que al programa de sobte ens ha vingut una reflexió que volem compartir amb tots vostès. Saben que aquests dies al damunt la taula tenim l'anunci del possible patrocini de les samarretes del Barça i també del nom de l'estadi que portarà Spotify al cor mateix del barcelonisme. Però la pregunta que de sobte ens ha vingut al cap avui és si això significarà que cau de la samarreta del Barça al nom d'UNICEF o no. Quan, per satisfer aquesta curiositat, ens hem posat en contacte amb aquesta organització, des d'UNICEF ens han fet arribar un comunicat en el que recorden que l'actual acord prescriu el juny de 2022, però on també posen de manifest les bones relacions que hi ha entre ambdues entitats. Des d'UNICEF ens diuen que volen continuar a treballar conjuntament i que quan hi hagi un nou acord el comunicaran de manera immediata. Però vaja, a ningú de nosaltres se'ns escapa que l'oferta econòmica que posa Spotify al damunt la taula és molt considerable. més de 280 milions d'euros en 3 anys i que això dona dret a Spotify a formar part de les samarretes tant d'entrenament com oficials del futbol esportiu, del futbol tant masculí com femení, també del cognom de l'estadi, oi? Nosaltres sabem fins aquí, jo no sé si el Santi Jiménez, periodista admirat, esportista i esportista, m'imagino, Santi, com estàs? Bona tarda.
Bueno, periodista sí, esportista no.
Menys, no? Menys, no? Santi, saps alguna cosa, tu, d'això o no?
Coincideix bastant amb el que explicaves ara. És la... des de, evidentment, el contracte de patrocini, de col·laboració entre UNICEF i el Barça expira el 30 de juny d'aquest any, del 22, i, però la disposició del Barça és com la d'UNICEF, és la de seguir-lo mantenint. S'ha de dir que UNICEF està, no és el principal patrocinador, com era en els primers temps de Laporta, que anava al frontal de la samarreta, sinó que ha anat perdent protagonisme i ha anat caient gairebé fins a darrere, la part baixa a l'esquena, per dir-ho d'alguna manera.
Clar.
Però sí que sí que hi ha una col·laboració que s'ha vehiculat molt més pel tema de col·laboracions de projectes amb la Fundació del Barça. I la idea del Barça és seguir treballant i realment hi ha molt bona sintonia.
Clar.
No crec que ni el Barça ni Spotify es posin ara a qüestionar a UNICEF. Crec que seguirà estant perquè, bueno, això ja seria un daltabaix, no?
No, és evident, però segur que és lògic, no?, i que molts barcelonins s'han plantejat si efectivament aquest contracte, que és molt considerable, de Spotify, d'alguna manera, podia acabar desplaçant del tot el nom d'UNICEF del que és l'equipació del primer equip. Esperem, efectivament, com diu el Santi Jiménez, que sí, que no. Com estàs veient aquestes últimes setmanes del Futbol Club Barcelona? Sembla que hi ha un cert optimisme, no?, ho diem entre cometes i amb molta atenció, però una mica d'optimisme a l'hora de veure el futur blaugrana, no, ara?
Home, jo no em faria cap il·lusió pel Barça, perquè no perquè no vagi bé, sinó perquè cada vegada que t'il·lusiones és com la pandèmia, després com la caure. Aquí hi ha una part que s'hauria de donar temps. Evidentment, a pitjor semblava que no podia anar, però sempre es pot anar a pitjor, això és una llei de vida. En el cas aquest del patrocini, concretament, que deies, els números del contracte o de l'acord que es van anunciar, que eren estratosfèrics i un grandíssim acord, van trigar 12 hores en rebaixar-se. Dic que sembla que ja no estan, perquè hi havia coses que no s'entenien massa, com, per exemple, que Spotify pagués el cognom de l'estadi durant 2 anys, durant els quals el Barça no podrà jugar al seu estadi. I, evidentment, no m'imagino... I si tot apunta que el Barça acabarà jugant durant les obres del Camp Nou a l'estadi Lluís Companys Spotify, no m'ho trago, no ho veig.
Yeah.
I, a més, que aquest estadi és de titularitat municipal.
Clar.
Per tant, no tenia sort. I després aquest acord, que semblava tan lligat i tan fet i relligat, es va imminent, sobretot, d'anunci oficial, ha tingut un impàs des del moment en què el director general del club, el Ferran Reverter, va anunciar per sorpresa, per mi per sorpresa, després ara hi ha molta gent que diu, no, ja lo sabia, no, per mi per sorpresa,
sí,
que deixava el club després de 7 mesos, quan l'havien presentat una mica menys que el Messi dels despatxos.
Sí, sí, està clar, era la persona que en principi havia de capitanejar la recuperació econòmica del Futbol Club Barcelona. Veurem com avança tot això. Santi, a veure si en dia d'aquests advents per l'estudi i xerrem amb calma, d'acord?
Igualment, vinga.
Una abraçada gran, cuida't.
Adéu.
Adéu, bona tarda. Doncs ja veuen, la història està per escriure's, no? Seria, d'alguna manera, la conclusió a la que podem arribar. Vull dir, continuarà el nom d'UNICEF a la samarreta del Barça? Tot sembla indicar que sí, però ja veurem. Serà Spotify el patrocinador real del Barça tal qual s'havia dit? Doncs tot sembla indicar que sí, però ja veurem. Tindrem avui un programa, bon programa aquí, el Tot anirà bé? Jo crec que sí, i tanco la porta pràcticament a la possibilitat que no sigui així. Núria Arros, com estàs? Bona tarda, Núria.
Què tal? Molt bona tarda.
Explica'ns què passa avui al Tot anirà bé.
Doncs avui descobrirem els secrets més desconeguts de la ciutat de Barcelona de la mà del periodista Xavier Casinos. Fa poc més d'un mes que ha publicat el volum 3 del seu llibre Barcelona Secreta, un llibre que ens convida a descobrir els detalls més amagats de la ciutat comtal, uns detalls, per cert, que no trobem a les guies turístiques. A partir de les 4 descobrim la Barcelona Secreta amb Xavier Casinos aquí, al Tot anirà bé. Per cert, que avui és divendres i això significa que el professor Gonzalo Bernardos torna als estudis per donar-nos una nova lliçó en economia. Amb la pandèmia a la baixa, són moltes les persones que es plantegen en quin punt es troba Espanya econòmicament parlant. És per això que avui, a partir de 4:45, analitzarem els pros i contres de la nostra situació econòmica actual per al final acabar responent a la pregunta: va pel bon camí l'economia espanyola? Més coses. A partir de les 5, els solters i les solteres seran els protagonistes del programa. I és que déu-n'hi-do com n'és d'irònica la vida, perquè aquest diumenge és el Dia Mundial del Solter, justament un dia abans del Dia dels Enamorats. És per això que avui, a partir de les 5, volem parlar de la solteria i de com ha evolucionat aquest concepte al llarg del temps. Ho farem amb l'escriptora i autora del llibre Solteres i Encantades, Núria Viladomat.
Estava pensant si la nit del diumenge al dilluns és la nit dels enamorats a la solteria.
Ah, podria ser, i tant
podria
que sí.
Ser, no? I què més passarà, Núria?
Doncs per encarar l'última mitja hora de programa obrirem la nostra tertúlia de cap de setmana avui. Nou capítol del Boulevard d'en Díaz per descobrir els anuncis més estranys que circulen per internet i tot seguit les notícies menys interessants amb Sergi León i Víctor Maciel.
Tot això i altres coses que anirem descobrint de mica en mica. Per cert, parlarem també amb l'administració de loteria on s'ha assignat aquesta butlleta que a una persona li ha caigut tot el pot. Més de 27 milions d'euros. De cop. Quina història, no, Sílvia Muñoz? Bona tarda.
Bona tarda, déu-n'hi-do.
Et toquen 27 milions d'euros i...
quina sort,
què
la veritat.
Què es fan, 27 milions d'euros?
Uf.
Bueno, somiar, no? Com a mínim d'entrada,
sí, sí,
no?
Això segur.
No, somiar abans que arribin els 27 milions. I el que no fem en quant a somnis és la realitat que tenim al damunt la taula, Sílvia. Molt variada, amb molts punts a atendre, no?
Molt variada, però comencem amb bones notícies, perquè el Departament de Salut eliminarà les quarantenes per contacte estret de Covid-19 a les escoles, sempre en quan sense símptomes, a partir del 21 de febrer, d'aquí un parell de setmanes. Però alerta, perquè l'1 d'abril s'estendrà a tota la població catalana, així com també s'acabaran els cribatges per Covid. Per tant, estem començant a caminar cap al que recordàvem abans de la normalitat. I alerta perquè França ha anunciat que la mascareta deixarà de ser obligatòria el 28 de febrer en locals, en els espais interiors, en aquells locals que exigeixin el passaport vacunal. En aquells llocs on encara no es demana, així com el transport públic, la mascareta seguirà sent obligatòria. I anem cap a Andorra, perquè el president Pere Aragonès ha assegurat que el govern no ha tancat la porta a que el coprincipat col·labori amb la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern 2030. Ho ha fet després que la consellera Laura Vilagrà descartés Andorra perquè les pistes d'esquí andorranes i catalanes són competidores directes. I en esports, el Barça i l'Espanyol s'han entrenat avui per preparar el derbi de diumenge. El central blaugrana, Eric García, podria ser una de les novetats en la convocatòria de Xavi Hernández, mentre que Keidi Vare i Raúl de Tomàs tornaran a estar disponibles per Vicente Moreno, un partit que es perdrà Dani Alves després que el comitè d'apel·lació no hagi acceptat el recurs del Barça per rebaixar-li la sanció de dos partits. I en bàsquet, aquesta nit a 9:15, el Real Madrid i el Barça es disputen el liderat de l'Eurolliga.
Sílvia, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment.
Moltes gràcies. Un minut per arribar a 4:15, un cop d'ull als diaris digitals. Què t'has fixat avui, Núria?
Mira, doncs avui et començo explicant que la manca de pluges dels últims mesos ja ha passat factura al municipi de Guixers, al Solsonès. Tal com destaca avui el Nació Digital, algun dels aqüífers del territori s'han assecat i les captacions d'aigua es troben sota mínims, un fet que ha provocat que dos dels nuclis del municipi s'hagin quedat sense aigua potable. D'aquesta manera, Guixers s'ha convertit en el primer municipi català on s'han quedat sense aigua a causa de la sequera. A tot això, l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha activat les mesures de prevenció davant d'uns pantans que es troben, com dèiem, gairebé a la meitat de la seva capacitat. De moment, la solució provisional que han trobat des del municipi ha estat transvasar l'aigua del dipòsit a les ADF, però això només garanteix uns 15 dies d'aigua no potable. I com és evident, els veïns estan molt preocupats per l'episodi de sequera que s'està vivint a la zona i asseguren no recordar haver viscut mai abans una situació així en ple mes de febrer. Déu-n'hi-do. Més coses. Avui també t'explico que els koalas ja són definitivament una espècie en perill d'extinció. De fet, ha estat Austràlia qui ha decidit classificar-los així per les xifres negatives registrades. Aquesta situació dels koalas té origen als anys 2019 i 2020, quan els grans incendis d'Austràlia van ser l'indicador definitiu de que alguna cosa anava malament. Uns incendis que van col·locar aquests animals a la corda fluixa i, com dèiem, els han portat a classificar-se com animals en perill d'extinció. Aquesta classificació, aprovada per la ministra de Medi Ambient, Susan Ley, permet oferir un major nivell de protecció per a aquests animals en diferents zones del país on el koala doncs, està especialment maltractat, com seria Nova Gal·les del Sud i el territori de Queensland. I avui, per acabar, hem de lamentar la mort de l'actriu Isabel Torres, coneguda per interpretar el paper protagonista a la sèrie La Veneno. Ha sigut aquest matí quan la seva família ha anunciat la seva mort als només 52 anys, després de lluitar molt de temps contra un càncer de pulmó que li havia fet metàstasi als ossos. A tot això, els seus seguidors ja eren coneixedors de la notícia quan l'actriu canària, el passat mes de novembre, va decidir acomiadar-se d'ells a través d'Instagram després de saber que els metges li havien prognosticat 2 mesos de vida. Ballaré fins a l'últim moment, estic preparada per marxar tranquil·lament. Aquestes van ser les últimes paraules que va expressar l'actriu públicament i que ha seguit fil per randa.
Gràcies, Núria.
Gràcies a tu.
És 3:15, ara fem una pausa. Quan tornem de la pausa, estaran amb nosaltres l'Ivan Condés, l'Ignacio Rigau i el Guillem Casals. Amb ells comentarem una actualitat que avui porta com a convidada aquí al Tot anirà bé la presidenta de la ANC, de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie. Amb ella parlarem del que ha estat una setmana potent dins de l'independentisme i de la concentració que demà han convocat davant el Parlament de Catalunya. De fet, el comunicat és l'Assemblea critica la manca de voluntat política per fer front a la repressió de l'Estat espanyol. Aquesta és el titular amb el qual han distribuït aquesta nota convocatòria de demà a les 12 del migdia al Parlament. En parlarem amb la seva presidenta. Ara fem una pausa. Tornem de seguida aquí a Ràdio Estel. El Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial i la nostra web, radioestel.cat. Els podcasts de Ràdio Estel no te'ls acabes.
Ràdio Estel. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen 3 minuts d'un 3:15. Em fa molta gràcia perquè l'Ignacio Rigau, què tal, Ignacio? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Em deia que l'havíem de convidar a començaments de setmana, perquè sempre ve aquí dijous i divendres, està tothom com molt cansat i amb ganes de cap de setmana, no?
Sí.
Bueno, és que, escolta, el divendres toca pensar en això, no? Toca pensar en cap de setmana.
Bé, hay una frase muy buena de Juan Claudio Ramón que dice: qué horroroso es el cansancio, qué reconfortante la fatiga. Si ha estat una setmana fatigosa és que hem fet molt de treball, no?
Home, diguem que Guillem Casals, com estàs? Bona tarda, Guillem.
Bé, hi ha un altre que diu que la revolució la fan els cansats, per tant, aquesta també...
Home, aquesta és una setmana, aleshores, molt revolucionària, perquè déu-n'hi-do quina setmana hem tingut entre unes coses i unes altres, no? Ivan Condés, bona tarda, Ivan.
Molt bona tarda, molt bé, però home, ve de gust, no?, acabar la setmana amb una tertúlia.
Sí, ah, ja ho crec. I amb dues, no? Sí. I ja, un altre dia podem quedar per fer una tertúlia cap allà a les 9 del vespre.
Bueno.
No, 8 del vespre, que ja les tertúlies són... Fins i tot més animades. En fi, d'aquí una estona estarà amb nosaltres la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Pelusier. Jo us dic ara que les declaracions de la senyora Pelusier en les últimes hores, diguem que dispara una mica en totes les direccions dins el món de l'independentisme, el que acusa de que no hi ha una voluntat política clara per fer front a l'estat espanyol, no? En aquest cas, això seria, d'alguna manera, molt pel damunt el que seria el resum d'aquesta concentració que l'ANC ha fet demà, ha convocat per demà, vull dir, davant del Parlament de Catalunya. Però podríem començar amb un comentari d'una última hora, perquè hi ha hagut pronunciament dels lletrats del Congrés sobre el vot del senyor Alberto Casero. Anava a dir del famós Alberto Casero, i la veritat és que aquest senyor s'ha fet famós per els seus errors a l'hora de votar. Sembla que, efectivament, els lletrats li donen la raó a la presidenta de la Cambra, diuen que va actuar en tot moment de manera correcta. Ignacio, no sé com ho veus, això.
Sí, bé, jo conec molt poc de dret parlamentari. No sé ni si tan sols si podríem parlar de dret parlamentari tant com de dret purament administratiu, perquè estem parlant de com es regula el vot telemàtic. Sembla que hi ha poc debat jurídic i sí que anem coneixent de certes notícies potser de caire més polític. Per exemple, que al diputat Casero se li va prometre una ratificació del vot telefònica que finalment no va succeir. A mi el debat jurídic m'interessa relativament poc, però crec que té una rellevància interessant des del punt de vista de com garantim o com evoluciona el tractament doctrinal jurídic del dret a vot, especialment en circumstàncies més o menys excepcionals com pot ser el vot telemàtic per causes de salut, que era el cas del senyor Casero.
En tot cas, Guillem, aquesta notícia té dues connotacions. Una és estrictament la que situa l'Ignacio, l'altra, que jo la sento des del primer dia, no? A mi, he de dir, a mi em sap greu, no? Aquest senyor que de sobte s'ha convertit en molt famós pels seus errors, d'alguna manera. És la dictadura dels mitjans de comunicació, no? D'alguna manera, Guillem?
Tot acceptant, diguéssim, que sigui un error. Que aquesta és una premissa, no sé si és certa, però...
Però és interessant el que dius.
No.
Perquè tampoc, si no és un error, a qui ho veig?
Tampoc voldria dir el contrari, però, evidentment, com deia ara l'Ignacio, jo la via legal la desconec, per tant, que els experts puguin opinar-hi. L'interessant és la via política. Vulguis o no, és una reforma que en aquest moment s'estava negociant, una reforma... contrarreforma, reforma light, aquí el debat polític a fons de la reforma laboral el vam tenir un dia i em sembla més interessant. Bueno, aquesta reforma, en teoria, no anava a superar els vots i digue-li tamallazo, digue-li com vulguis, va resultar que al final, per un vot sol del PP, aquesta reforma va tirar endavant. Error o no, crec que telemàticament és encara més difícil cometre un error com aquest. Tot i així, vull suposar que realment, si aquestes impugnacions, si aquest ràpid recurs que es va intentar presentar, etc., vull entendre que sí que realment va ser un error, però bueno, és veritat que la rumorologia també dona peu a poder especular una mica.
Què diu el cos a tu, Ivan?
Mira, el cos em diu que per què ha transcendit aquest error? Per què ha sigut un escàndol aquest vodevil? Jo crec que per dos motius. Una... perquè era una llei molt important i perquè sense aquest vot el govern hagués perdut l'aprovació d'aquesta llei, d'acord? I dos, perquè era una llei molt important per aquest govern, d'acord? Perquè errors en les votacions dels diputats a tots els parlaments n'hi ha hagut sempre i no transcendeixen, d'acord? Per tant, aquí el PP per què s'hi ha braonat? S'hi ha braonat una part del PP, perquè recordem que l'Anna Pastor i el Suárez Villana, que són els membres de la mesa, ni molt menys han abraçat les teories conspiranoiques de Casado i companyia. Per tant, aquí hi ha un interès del PP en enderrocar una reforma laboral que és el flagship de la legislatura de PP i de PSOE i Podemos.
Déu-n'hi-do. Veurem com acaba tot això. En qualsevol cas, ja estàvem esperant el pronunciament dels lletrats del Congrés, i ja el sabem, i efectivament sembla que en principi la història hauria d'acabar aquí. Veurem si és així o no. En qualsevol cas, el que també avui hem tingut un capítol important, sobretot després de la polseguera que vam conèixer ahir i que vam viure en directe aquí, tant parlant amb professors com amb famílies, és tot el que ha generat l'anunci que hi va fer el govern de Catalunya de canviar aquests canvis en el que fa referència al calendari escolar. Començarà abans, efectivament, i els nanos, efectivament, acabaran a les 3, després del menjador, en principi, el que seria la seva activitat. És veritat també que el conseller avui el que ha dit és que hi haurà activitats gratuïtes al 100%, més enllà dels ingressos econòmics que tingui cada família, i que això no alterarà de cap manera el que és l'agenda de pares i mares, no? Com heu viscut tot aquest enrenou, no? Perquè en 24 hores ha passat de tot amb això. Qui vol començar?
Jo mateix. A veure, primer, és un exemple de llibre de lo que és una mala gestió en la comunicació política, punt 1. és de manual.
I el conseller ha dit, avui ho anem a explicar millor.
No, és que,
en realitat,
això és al revés. Aleshores, primer això. Segon, és de manual també que una mesura... Això no és una mesura sectorial d'un sector econòmic o d'una comarca, és una mesura que afecta a tota la societat, perquè hi ha 1 milió d'alumnes afectats, per tant, ens afecta a tots. Aleshores, jo entenc el raonament del conseller Cambray, que diu, és que un govern ha de governar i ha de prendre decisions. Sí, totalment d'acord. Però amb un aspecte tan important com és el sistema educatiu, com a mínim, i més tenint un conseller escolar, que és el fòrum on hem d'interlocutar tots, aquesta mesura s'ha de portar a diàleg. No dic a negociació, eh? Potser no la volen negociar, però tu has d'anar allà i dir, miri, nosaltres l'any que ve els posem aquesta mesura. Bàsicament perquè has de donar a conèixer a la comunitat afectada i perquè la comunitat afectada pot fer suggeriments que tu pots incorporar. Punt primer. Tu després pots entrar en diàleg dins d'aquest consell escolar o no? Això jo deixo el lliure albir del conseller, però no ho ha fet. Per tant, per què ha sigut escandalós? Per què s'ha muntat aquest, diguéssim, pollastre? Precisament perquè han actuat unilateralment amb un aspecte, hosti, central en la vida de tots. Això afecta pares, mares, comunitat educativa, centres, avis, a tothom. Per tant, ells no, jo crec que no podrien actuar així. Dit això, jo crec que la mesura és bona. És que jo crec que el col·legi hauria de començar l'1 de setembre i acabar el 30 de juny. Ara, és bona, però està mal plantejada. No ens pot plantejar una altra vegada a que els pares i mares anem de bòlit per quadrar la nostra vida laboral i familiar. No. Si tu fas aquesta mesura, a la qual jo estic d'acord, que comencin el 5 de setembre de 9 a 5. Perquè, a més, ara diu, no us preocupeu. Els nanos es poden quedar fins a 2 de 2 o fins a 2 de 3, però fins a 2 de 5 jo pagarem nosaltres. Oh, i si jo no vull que el Departament d'Ensenyament faci una despesa extra per això, perquè ja, diguéssim, amb l'horari habitual, això anava a càrrec de les escoles. Per tant, d'acord amb la mesura ben feta, molt malament com l'ha gestionat, molt malament com l'ha comunicat, i no crec que sigui la mesura 100% que tothom espera.
Ignacio.
Jo estic totalment d'acord amb tot el que ha dit l'Ivan. Ivan, veritat? Mm-hmm. Sí. Tot el que ha dit l'Ivan. Totalment d'acord. Subscric cada una de les paraules. De fet, crec que fins i tot s'ha avançat perquè jo anava a dir tot el que ha dit ell ja. Jo crec que ens permet obrir un altre àmbit de debat, que és per què tenim un model en què el poder públic, i en aquest cas el poder públic autonòmic, pot, amb un decret, canviar un model que afecta a tants stakeholders, no? A tanta gent amb interès concret. Perquè en l'educació, potser en altres àmbits no, però en l'educació tenim molts agents amb interessos que han de ser considerats des de sindicats de professors fins a pares, passant per sectors econòmics. Vull dir, afecta a tothom, com molt bé deia l'Ivan. Per què tenim un model que centralitza tant poder tot en una administració concreta? Jo des de fa un temps advoco per un model que se li diu de descentralització en els centres, que cada centre pugui, evidentment dins d'un marc de llibertat educativa i de llibertat de l'acció del centre, com és el cas madrileny, per exemple, i que cada centre pugui establir no només els seus horaris, segons les necessitats de la zona geogràfica, del tipus d'alumne que rep, del tipus de pare que rep, del tipus d'educació que vol oferir, sinó també el seu currículum. Jo crec que en aquesta lluita que intenta més o menys monopolitzar, patrimonialitzar el govern de la Generalitat, i de fet, quasi, qualsevol govern autonòmic, ens hem oblidat que l'important aquí és el centre, que és l'últim nòdul de tot el vehicle educatiu.
Guillem, com ho veus?
Crec que s'han dit algunes coses certes, crec que algunes no del tot, si més no. Per exemple, el que estava comentant ara l'Ignacio, que el centre ha de poder decidir, el sistema educatiu català... bastant provat d'èxit, independentment de problemes estructurals que hagi tingut o retallades que hi hagués en el seu moment i que, doncs, evidentment, en un moment de crisi econòmica com el que hi havia, doncs, va castigar el sistema. Crec que és un model d'èxit. És un model d'èxit també basat en l'autonomia de centre i on el centre pot triar gran part, diguéssim, de la seva agenda, evidentment amb un currículum base, etc. Però, per exemple, aquest horari a partir d'ara de 2 a 4.30, de 2 a 2 quarts de 5 a postmenjador, això el centre haurà de triar, per exemple, el que s'adapti més a la seva oferta educativa. Representa, diguéssim, que hauria de passar així. Crec que és una bona notícia, crec que s'ajusta als cànons europeus de països capdavanters, crec que és una mesura que afecta això que es coneix com a summer loss, a el que es perd, diguéssim, durant l'estiu, i és una mesura, i aquí és on dic que no estic 100% d'acord amb la intervenció inicial, que crec que no s'ajustava prou la intervenció de l'Ivan, presa amb aquells que més els afecta. O sigui, sent l'alumne. És veritat que és una mesura, segurament, potser no prou compartida amb les famílies, o potser prou compartida, i insisteixo que torno a comprar, que estic d'acord, que es podria comunicar millor, sigui dit, com gairebé els hi passa a tots els governs, que acostumen a comunicar per fases i cada cop millor fins que s'acaben entenent les coses. Però és una mesura que afecta directament els alumnes i encara enfatitzo més amb els alumnes més vulnerables. I, per tant, crec que és una bona notícia, que és una notícia que equilibra el sistema i que és una notícia que ajudarà a segregar menys i a que menys alumnes es perdin, diguéssim, pel camí, el qual crec que tots hem de celebrar.
Jo aquí discrepo, si em permets, Toni, amb tu, Guillem, perquè no és tant un tema de comunicació, que és el que s'ha dit sempre, no? Un govern pren una decisió i és un problema de comunicació, quan és un tema de publicitat, en el sentit de la sensació o la consciència que té el ciutadà de la política pública. I per què li afecta la política pública? En aquest cas, hi ha un canvi que pot ser millor o pitjor, no entra a valorar, però el conseller, un conseller que, per cert, té ja uns quants defectes al seu haver i unes quantes errades al seu haver, al meu pare, però que no ens ha explicat les raons. Si és un tema, per exemple, del Summer Loss, això m'ho expliques tu, però no ho ha explicat el conseller.
Sí. Ahir, tant el president com el conseller van explicar que era una mesura feta precisament perquè s'evités l'impacte negatiu que tenen unes vacances exageradament llargues. Sigui dit que és una mesura que no afecta, i per això deia també que segur que cal compartir-la, diria, però com que no formo part del departament, no vull posar un boca d'ells, que el departament l'havia compartit amb determinades direccions, amb determinats sindicats i demés. No sé fins a quin punt negociar, que crec que no, és veritat, com ha dit l'Ivan, però és una mesura que no afecta a condicions laborals del professorat, que no canvia cap la quantitat de dies que treballa el professorat, la quantitat d'hores que treballa el professorat, no canviarà en cap cas l'agenda, diguéssim, per entendre'ns, dels treballadors. On sí que canviarà? És veritat, amb els alumnes. I els alumnes entraran abans. Abans li van a posar la data a l'1 de setembre, que és una data que també moltes vegades ha sonat. Pues en aquest cas no s'arriba a l'1 de setembre, diguéssim, però...
Correcte, igualment.
Es guanya un dia més, s'escurça un dia més les vacances de Nadal, a més, per tant, o sigui, hi ha un seguit de coses que ajuden a que els alumnes segueixin més connectats al centre. I insisteixo, amb una proposta de centre, amb autonomia de centre, en el cas del sistema educatiu català, que permet ajustar-se a les especificitats de cada alumne.
Els que no estan massa contents, deixeu-me posar simplement aquest detall al damunt la taula, són els professors, no? Tant ahir aquí al programa com aquest matí, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, dir que la comunitat educativa anirà a la mesa sectorial convocada per educació aquest dijous amb tota l'artilleria pesant. Ahir, de fet, van arribar a demanar la dimissió del conseller. I parlo de l'USTEC, no?, com a un dels sindicats més representatius a l'hora de representar els mestres, no? Digues, Ivan.
No, tot i reblant el clau, jo estic d'acord amb aquesta mesura si s'hagués pres correctament, que és horari lectiu normal des de l'1 o des del 5 de setembre. No estic d'acord en què es cobreixen les persones i les famílies vulnerables, perquè no, perquè han de treballar, perquè igual han de buscar més extraescolars, vull dir, això no va així. I no estic d'acord en que per aquesta mesura ensenyament hagi de posar encara més diners. Pel tema del professorat, a veure, el professorat a mi que em perdoni, si es comença el 5 de setembre i habitualment entren l'1 i només tindran 4 dies per preparar-ho, que entrin el 25 d'agost, com fem la immensa majoria de mortals des que hem començat a treballar. Vull dir, a veure, que siguin conscients que des del punt de vista horari, no de condicions ni de salari, que sé que ho estan passant malament, des del punt de vista d'horari, són unes persones que tenen 2 mesos llargs de vacances a l'estiu, 15 setmanes santa, 15 d'agost... Per tant, si el Departament d'Ensenyament decideix començar el 5 de setembre, que ells entrin el 25 d'agost. I segona, jo conec un professor molt amic meu, que fa 20 anys que ensenya, que no li cal ni entrar el dia abans, perquè és que té tota la feina feta amb 15 o 20 anys d'experiència, com a molt, ha d'introduir algunes novetats durant el curs, d'acord? Però la immensa majoria de professors amb experiència no els hi calen 10 o 15 dies per preparar el curs. Per tant, si el curs comença el 5 de setembre, escolta, entreu el 25 d'agost, que no passa absolutament res, i jo en dono fe, he entrat molts anys a treballar el 20, el 22 o el 25.
Seguit de passada, en teoria, la roda de premsa d'ahir es comprometen a que tots els nomenaments estiguin fets el juliol. Per tant, la feina de preparació, planificació i demés hauria de poder estar feta abans inclús de marxar el mes d'agost. Per tant, tota la gent que el dia 5 de setembre estigui a primera línia, per entendre'ns, i que dies abans s'hagi ja incorporat en el centre, més enllà de les vacances que decideixi fer cadascú a l'estiu, al juliol hi hauria d'estar nomenada. Per tant, tota la planificació prèvia s'hauria d'haver pogut fer.
que això és un tema que obres, que per cert, que no és el tema que estem discutint ara, però és un tema que obres, que per planificar també s'hauria de tenir un cert sistema d'estabilitat i certa constància en el treball, i si els nomenaments, que és el que sol passar al sector educatiu públic, els nomenaments es fan normalment de setembre a juny, i el professor té treball assegurat de setembre a juny. Després se l'acomiada, es passa tot l'agost, tot l'estiu, sense treball, i se'l torna a nomenar com un funcionari interí temporal. Vull dir, això també és un problema, òbviament, adjacent, i que també...
No tothom, però ara obres un meló. Ara obres un meló de funció pública, de més, i de més contracte.
I que podem parlar en un altre moment.
Només un matís, Toni, que tu has mencionat el cas de l'USTEC, i independentment, diguéssim, de l'evolució i pes que té l'USTEC cada cop, diguéssim, en si de la representació sindical educativa... Ahir Rosa Sensat sortia aplaudint aquesta mesura. Per tant, és cert, vostè que ha sortit i l'ha qüestionat, però també és cert que hi ha hagut altres entitats de prou pes com Rosa Sensat que aplaudien, tant pedagògicament com educativament, aquesta mesura. Per tant, jo no diria que unànimament aquesta proposta s'hagi qüestionat, que de fet diria que tot el contrari. I crec que amb el temps, insisteixo, potser ahir és qüestionable com s'explica, o avui el conseller als matins, el que sigui, però crec que amb el temps aplaudirem aquesta mesura.
Veurem què és el que passa amb el temps. De moment, el que sí sabem és tot el que ha passat. Les 3 i 35 minuts, deixeu-me que faci un parèntesi abans d'entrar en un altre tema dels forts, ho dic perquè tenim oci nocturn obert, tenim sobretot el tema del conseller Bargalló dient que a partir del 21 ja començarem a aplicar el tema del final de les quarantenes amb les escoles, que més endavant es passarà una mica tots plegats. Tenim el tema de França, que és molt interessant, perquè efectivament ja estan eliminant la mascareta fins i tot en espais públics tancats on es demani el passaport Covid. Ostres, això, Ignacio, comença a sonar d'una altra manera, no?
Sí, sí, sembla que tornem a la normalitat. Està molt bé que els propis governs, la pròpia poder públic, faci enrere en totes aquestes mesures tan intervencionistes. Jo crec que ho hem de tractar amb la mesura i amb la prudència adequades. Però sempre, jo ho repeteixo fins a la societat, el més important és que hi hagi previsibilitat. És a dir, si ara obrim el nostre nocturn, jo estic encantat que obri el nostre oci nocturn. No hi ha sector, crec que ho hagi passat pitjor amb la salvetat del sector sanitari. Però l'oci nocturn, com qualsevol membre d'aquesta societat, ha de tenir la seguretat que les mesures que s'implementin s'implementen a llarg termini. I que no hi haurà un ensurt d'aquí d'un mes, si hi ha una següent onada, una sisena, aquesta seria la sisena onada, set, la veritat és que he perdut el compte, que aquestes mesures tornaran a revertir. A veure, per a mi l'important és que hi hagi estabilitat, i està molt bé que ara haguem tornat, diguem, fins a cert punt, toco fusta, domesticat la pandèmia.
Guillem, com ho veus tu?
Estic bastant d'acord que l'oci nocturn és un dels, o segurament el més castigat de tota la pandèmia. Ja vam parlar, diria que l'últim cop que vam estar aquí, sobre possibles ajudes i com havia anat funcionant tot, o com es va obrir a l'oci nocturn en un moment donat. Jo confio realment que això no suposi noves onades, i estic bastant d'acord amb l'Ignacio. Crec que està a nivell ciutadà convé. També com a exercici de transparència, que crec que ha faltat per tots els governs, i aquí no crec que hi hagi administració que se'n salvi massa, claredat amb com es prenen les mesures. I, per tant, l'Ignacio deia que no hi hagi una setena onada. Si hi és, m'agradaria saber què és una onada. En un moment donat, algú va posar unes R's, va posar uns nombres de contagis, etc, que després van deixar de ser vàlids com a indicadors. Pues, no sé, que tots tinguem clars quins són, perquè igual 4.000 casos, però si no n'hi ha ni un greu i no tenim els hospitals amb cap problema... és molt menys important que 10 casos molt greus, no? Per tant, doncs que posem aquests barems, que tots tinguem clares quines són les circumstàncies en els que es prendrien determinades mesures, i que tant de bo, sí, tant de bo ara ja sí encarem al final d'aquesta pandèmia.
Què dius, Ivan?
Òbviament, felicitat per l'oci nocturn, felicitat pel que representa per les empreses, pels treballadors, pels proveïdors d'aquestes empreses, i per les conseqüències i repercussió que té, sobretot amb la gent jove. La gent jove ha patit molt, sobretot problemes de salut mental. Infants i joves han sigut segurament els que... Ho ha patit tota la societat, però amb ells s'ha palesat més, i jo he parlat amb algun jove que m'ha dit és que, clar, tu no t'has robat 2 anys de la teva vida, pràcticament, no? Ho han patit molt. Feliços per ells. A veure, a mi em sonaven molt bé les paraules del conseller Argimon d'aquest matí, Sonaven molt bé, i si no hi ha una nova variant, tot sona molt bé, sona que estem a la sortida. Però jo discaparia amb un punt que has comentat, Ignacio, que és la previsibilitat. És veritat que qualsevol acció de govern o qualsevol gestió en qualsevol àmbit de la vida ha de tenir un mínim de previsibilitat. Però amb una pandèmia d'aquestes, home, és difícil exigir previsibilitat a un govern. És cert que ha d'estar ara, després de 2 anys, el més preparat possible, que ara sí que hem de tenir previsió per si ve una altra onada, que segurament estem més preparats ara que el 2020. Però exigir previsibilitat absoluta amb una pandèmia d'aquest tipus és una mica pujar massa el llistó.
Això t'ho admeto al govern, el març del 2020. De fet, al març del 2020 hi ha unes declaracions del doctor Simón, Fernando Simón, que ara finat a la papelera de la història perquè ja no és portaveu del govern en aquestes matèries sanitàries, que deia: si tenemos más de 50 contagios será un descontrol. Març del 2020. Ara és vital el que deia el Guillem, no? No hi ha uns criteris clars per saber què és una onada o fins i tot uns criteris clars i uniformes per saber com diagnostiquem si estem en una situació més o menys arriscada pandèmicament parlant o sanitàriament parlant. És veritat, però jo crec que després de 2 anys, almenys pel que fa als mecanismes de control de la pandèmia, com és el tancament d'oci nocturn, com pot ser el toc de queda, com pot ser el mascareta interior, exterior, com és el passaport sanitari, jo crec que ja tenim un cert bagatge polític, institucional, de política pública, com per poder establir ja no per aquesta pandèmia, sinó fins i tot, això és una cosa que el Partit Popular ha defensat bastant, que és una llei de pandèmia, és simplement un codi uniforme i previsible, que és el més important, perquè és cert que una pandèmia, i aquesta pandèmia ha estat molt difícil de controlar i molt difícil de preveure perquè anava mutant i segueix mutant, de fet, però també és cert que pel camí el que hem otorgat és al poder públic la capacitat de canviar la nostra economia, la nostra vida, els nostres drets individuals d'un dia per l'altre. Ad notum.
No, i jo ara obro un meló més, potser, però sé que socialment tenim acceptat que oci nocturn va directament lligat a discoteques i demés, i és veritat que l'oci nocturn, en tant que discoteques, diguéssim, i bars, s'han vist molt castigats en aquesta pandèmia, però també seria interessant revisar el model d'oci nocturn. En general, vull dir, en un moment donat amb una de les mesures, jo diria, més restrictives, inclús afegiria potser menys justificables, que va ser el toc de queda on teníem a tothom tancat i tal, hi ha moltes maneres, o hi hauria d'haver-hi moltes maneres de gaudir d'oci nocturn. L'Ivan ha mencionat abans els problemes de salut mental que han tingut els joves. No només, sé que no només les discoteques són això, però no només hauríem de fiar l'oci nocturn a ballar, a consumir alcohol i
jo crec que l'oci nocturn és... Per tant, hauríem de buscar un servei i gent que proveeix un servei.
Però
I aquest és el model d'oci nocturn que hem de tenir. El que decideixin la gent que vol anar d'oci nocturn, que no només són joves.
Cert, totalment cert.
Està bé, és interessant el tema, eh? Un dia però no és la primera vegada que escolto això, i efectivament hi ha molta gent que reclama altres tipus d'ocis nocturns. Efectivament, un dia en podem parlar, eh? Perquè és un tema que va més enllà del que és la pandèmia, molt més enllà del que és la pandèmia. Escolta'm, quina setmana, no? Quina setmana tan potent dins l'independentisme. M'imagino, Ivan, que es deu patir, és a dir, més enllà ara de qualsevol altra consideració, eh? Però clar, quan veus aquests ets i uts, aquestes acusacions d'una banda, de l'altra, no? El que ha estat l'actitud... Comencem amb la presidenta del Parlament, després arriba tot el tema de Pau Juvillà, declaracions d'uns, de l'altre, la consellera presidència, tenim el tema de la Meridiana, en fi que... Són moltes coses jugant una mica al mateix partit de manera simultània, no?
Sí, és evident que l'independentisme no ens estem agradant. Primer hem de fer autocrítica, hem de fer una diagnosi clara. No ens estem agradant. No estem complint les expectatives pel qual ens vam presentar el 14 de febrer. Tenim el 52% de vots, tenim majoria absoluta al Parlament. I aquí del que es tracta és d'aconseguir el màxim d'unitat amb uns mínims comuns denominador, sense renúncies, però amb un màxim d'unitat per avançar. Quin problema tenim? El problema principal és que no tenim unitat perquè no tenim full de ruta. No tenim pla estratègic. Mentre no hi hagi full de ruta, no hi hagi pla estratègic, tindrem aquests problemes. Jo crec que primer hem de fer autocrítica. Segon, hem de treballar per l'unitat. Tercer, hem de deixar els retrets a banda, tots. I quart, com deien els líders independentistes americans lluitant contra Gran Bretanya, aquí o guanyem tots junts o ens pengen a tots per separat. I això l'independentisme ho ha de tenir clar.
Tenim al telèfon la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Evidentment, després escoltarem tant el Guillem com l'Ignacio i també l'Ivan, dient la seva sobre aquestes paraules. Però, senyora Pelosia, com està? Bona tarda.
Bé, bona tarda.
Gràcies per atendre la trucada del Tot anirà bé de Ràdio Estel. Demà vostès han convocat una concentració a les 12 del migdia de demà al Parlament. Amb quina finalitat, senyora Pelosia?
Aquesta concentració, l'objectiu que té és una mica el que estava sentint ara que comentava un dels companys de la vostra tertúlia. és demanar doncs, un canvi de rumb a la majoria independentista que hi ha al Parlament, la del 52%. Vull dir, després del que va passar a la setmana passada al Parlament amb l'escó del Pau Juvillà, bueno, creiem que aquesta situació en la qual no hi ha un objectiu, no es treballa per un objectiu en comú, no hi ha una estratègia i a cada embat de l'Estat en forma de repressió doncs en sortim més afeblits, doncs no pot continuar, perquè al final, vull dir, aquí acabarà desmobilitzant a tota la base i malbaratant doncs, aquesta majoria independentista del 52%. Per tant, aquesta concentració és un crit d'alerta, un dir fins quan, no? Fins quan anirem afrontant les vulneracions de drets civils i polítics per part de l'Estat espanyol sense combatre-les, sense parlar clar a la ciutadania, si és que no s'han de combatre, doncs com a mínim dir-ho, no fer creure que es combaten i després no combatre-les, etc.
Ara fa una estona l'Ivan començava la seva intervenció dient una frase que m'ha semblat molt significativa. Diu, és evident que l'independentisme no s'agrada a si mateix, no? Com s'han de tendir aquests ponts dins els diferents actors que formen a dia d'avui l'independentisme perquè es tornin a seduir els uns als altres i sigui aquesta fita comuna la que coneixi?
No sé, nosaltres portem 4 anys, sincerament, de moltes i moltes reunions, la majoria de les quals no han transcendit mai, per intentar que refacin aquests ponts, que es parli de les diferències estratègiques, que moltes vegades també doncs, hi ha desconfiances que ja han arribat a un punt de personals, i la veritat és que fins a data d'avui no ens n'hem sortit.
Ja. En el comunicat que han fet públic vostè, senyora Pelosi,
El que passa que si deixem de pressionar i ens deixem de mobilitzar, doncs encara serà més difícil aixecar-ho. Encara hi haurà menys pressió, no? Vull dir, la dinàmica dels partits, doncs mentre la gent els segueixi votant, doncs ara tindran més uns o tindran una mica més els altres, o viceversa, però aniran ocupant les institucions i els incentius que tenen doncs per aixecar això són nuls.
Ja. Deien vostès en el seu comunicat, comentava que des de fa temps els polítics posen els seus interessos personals o de partit per sobre del país. Veu això com a fil comú en tots els partits independentistes?
A veure, hi ha una... S'han donat episodis arreu, no? No sé, és que ara estava intentant recordar el 2019, el pacte de Junts amb el PSC a la Diputació de Barcelona. Alhora estàs fent una retòrica de la unilateralitat i tal, i estàs pactant amb el PSC i ocupes vicepresidències de la Diputació de Barcelona, per posar un exemple, no?, d'aquesta manca de coherència que en un moment o altre doncs, l'han tingut tots.
Doncs li preguntaré d'una altra manera. A dia d'avui els partits independentistes treballen per aconseguir la independència de Catalunya?
A dia d'avui nosaltres no veiem fets que indiquin que s'està avançant en aquesta direcció. Això no vol dir que sobre el paper no vulguin la independència. És diferent.
Molt bé. Senyora Pelosi, ha estat vostè molt amable. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada.
Però demà fem una altra concentració, també.
Ah, no, sí, hem començat dient-ho, però recordi-ho, si vol, a les 12 del migdia davant el Parlament, oi?
Sí, a les 12 del migdia davant del Parlament i després ahir vam tenir la resolució, perquè l'Assemblea és qui comunica la concentració de Meridiana Resisteix des de fa anys, i ahir vam tenir aquesta resolució que directament, d'alguna manera, l'està prohibint, perquè diu que es posin sobre la vorera. Per tant, ja no és una manifestació. Ja, si s'han de... Bueno, per tant, el que convoquem també és... Estem totalment en desacord doncs, amb aquesta resolució que ens ha fet arribar a Interior, i demà també, a part de les 12 al Parlament, a les 8 convoquem a Meridiana.
Molt bé. Doncs tenen vostès un dia intens demà. Senyora Pelosi, molt amable. Moltíssimes gràcies.
A vostè, adéu.
Gràcies, adéu, bona tarda. 12 minuts i les 4 de la tarda. Serà interessantíssim escoltar els tres, tant el Guillem com l'Ivan, com a representants, a més, d'altra banda, en aquest programa de partits independentistes. Ignacio, comencem per tu, si et sembla, a veure com veus tot això, tot el que acaba de dir la presentadora de l'ANC en aquest programa.
Bé, és cert que l'independentisme, des del meu punt de vista, afortunadament no té full de ruta, no té projecte, i de fet hi ha una certa separació, un cert divorci entre les promeses que tot l'independentisme pre-2017 va fer amb l'independentisme actualment, que simplement no té projecte, més enllà, no té projecte, per així dir-ho, públic o verbal, i jo crec que ja s'ha abandonat fins a cert punt l'independentisme. Jo sempre he definit l'independentisme actual com un cert aquífer, no? És una música que va sonant constantment, i una certa retòrica, uns certs recursos discursius, però el cert és que el govern actual d'Esquerra Republicana té tots els trets per ser perfectament autonomista, i fins i tot centrat en la gestió. Cosa que està bé, perquè fins a cert punt podem debatre sobre temes de fons. El que em preocupa a mi, per exemple, d'aquesta entrevista que hem tingut amb la senyora Pelosier, que ha estat molt amable, però també molt sincera, i és aquesta remor que em recorda tant aquella època fosca que va ser 2017, perquè, per exemple, a Lletja, no?, que alguns partits, com Junts per Catalunya en aquest cas, s'ajuntés o pactés amb el PSC. Com una espècie de test de puresa, no?, aquest test del tornassol que han de passar els partits independentistes. Com si el PSC, que per cert va ser la força més votada, no tingués legitimitat o fos una espècie de traïdor amb el qual no es pot pactar. Aquest model tan propi de l'Elisenda Pelosia i també diré tan propi de l'Assemblea, de la Catalunya pura, que la unitat, que és una unitat, per cert, de fill, no de mitjà, no és el mitjà per aconseguir alguna cosa, sinó que és aquesta espècie d'unitat informe, acrítica amb l'independentisme, és aquell esperit tan sovint col·lectivista i tribal que vam tenir el 2017. A mi encara, jo tenia uns anys menys, era més jove i estava a la universitat, i de fet estava a la universitat el dia que es va declarar la independència, estava estudiant a la Pompeu Fabra. A mi encara se'm posen els pèls de punta, perquè era una època d'enorme polarització que intenta, fins a cert punt, perquè donava mobilització, intenta reviure l'Assemblea.
Guillem, com has escoltat Elisenda Pelosia?
S'han dit moltes coses i no sé si ara... Me les he anat apuntant perquè si no alguna se m'oblidarà. No, la primera, amb la presentació una mica del tema, la introducció del tema, pensava una mica que l'independentisme té aquest punt del Barça, una mica que jo que soc culer, que no passem una setmana tranquils gairebé, no? Que inclús quan hi ha bones notícies n'acaba sortint alguna de dolenta. A dia d'avui es treballa sobre, per aconseguir la independència, li has preguntat a la presidenta. Jo no nego que tots els que eren independentistes ho continuen sent. I, per tant, es treballa per aconseguir la independència? Crec que sí. Crec que tot independentista treballa en el seu dia a dia, o intenta convèncer algú del seu voltant, o intenta aconseguir que aquest país en algun moment s'independitzi. En tant que eina per aconseguir una vida millor pels del seu voltant o per aconseguir el país que vol tenir. Per tant, crec que sí que es treballa. Hi ha una estratègia, hi ha un full de ruta, hi ha uns passos a seguir, com en un moment donat es van presentar determinats documents amb 18 mesos, etc, pas tal, pas qual. Crec que no, és veritat. No, això a dia d'avui no existeix, o si més no existeix públicament, que em sembla que ha insinuat l'Ignacio. Crec que és bàsic la unitat, crec que és bàsic que no hi hagin retrets. L'Ivan i també la presidenta han parlat del concepte full de ruta que jo feia ara mateix, o de canvi de rumb, em sembla que ha dit la presidenta. Jo diria que falla no només per no saber mirar endavant, sinó potser perquè enrere no estem encara prou conscienciats. I aquí crec que cal entendre la tardor del 2017, ni molt menys com una època fosca potser el 2018 i el 2019, on s'empresonava i es perseguia gent, però la tardor del 2017 cal entendre com hi vam arribar, què va passar i què se'n va derivar d'allò. I potser aquesta anàlisi no és prou compartit, o si més no, públicament no ho és. I per tant, com alguns... es parlen de diferents maneres, diguéssim, sobre el que va passar el 2017, crec que dificulta. L'Ivan ha mencionat el 52%, és cert, i és una fita històrica, crec, i cal posar-lo en valor, però també és cert que l'independentisme va perdre 700.000 vots. I això és un fet. No dic ni bo ni dolent. L'unionisme molts més, eh? Per tant, aquí tinguem-ho clar, eh? O sigui...
En època pandèmica hi ha votacions amb...
Però tinguem-ho clar. Llavors, crec que ens faríem un flac favor, com a independentistes, que m'hi considero, diguéssim, per raons òbvies, si no entenguéssim també què va passar. Si només era pandèmia, és una cosa. Si hi ha algunes coses més, que crec que també n'hi ha, analitzem-les. I insisteixo que crec que no hi ha cap independentista de tardor del 17 que avui no ho sigui, eh? Insisteixo.
Ivan.
A veure, no, amb algunes coses hi coincidim. L'independentisme està en stand-by. O sigui, no us feu il·lusions de que això s'ha acabat. O sigui, això... I diguem mirada llarga. Això és una cosa... No és una cosa dels últims 10 anys. Això és una cosa dels últims 300.
I el plural, qui som? No us feu il·lusió?
52... Mira, la democràcia funciona amb un mecanisme molt fàcil, que és el que es fa el que diuen les majories. I aquestes majories s'expressen votant. Això funciona així.
És el rodillo, no?
No,
la democràcia por rodillo.
No. Són les majories parlamentàries. Per tant, igual que jo m'he passat 30 anys aguantant que no hi hagués un govern independentista aquí i treballant perquè tombar-ho, igual que aguanto un govern de l'Estat, com no és, diguéssim, de la meva corda política, les minories això ho heu d'aguantar. Si ara hi ha una minoria que vol avançar per la independència, això...
Sí. Hi ha una majoria parlamentària, però veritat sí. Que hi ha una majoria, o hi ha una minoria independentista al Congrés, és veritat. Pot el Congrés fer qualsevol cosa que li doni la gana contra aquella minoria independentista? No.
No és contra. Un Parlament i un govern ha de legislar primer, fer que es legisli i després executar. I a l'executiu i a legislatiu. Per tant, això les minories ho heu d'acceptar, heu de tenir els principis democràtics per acceptar-ho. Però anant una mica... El que comentava el Guillem també. Primer, ens cal un full de ruta. Segon, això és una parada en el camí. O sigui, jo no conec a cap independentista que em digui jo a partir d'ara votaré el PP, perquè viu a Espanya. Això no ho fa ningú. Em diuen, escolta, jo estic a casa, jo tinc feina, tinc fills, tal. Quan us hi poseu seriosament i jo vegi que va seriosament, jo hi tornaré. Per tant, estem en aquest stand-by. Que jo vull que aquest stand-by, aquesta pausa, sigui el més curta possible? Evidentment. Que no sé quants mesos o anys durarà? També. Però aquí, i jo, Guillem, una cosa amb què no estic d'acord. Aquí hem d'anar sense retrovisors. Hem d'anar a mirar l'horitzó. Perquè anar a analitzar una altra vegada i rebejar-nos amb el que va ser l'1 d'octubre, això és anar amb el retrovisor, i voler continuar amb els retrets. Jo segurament tinc una visió de l'1 d'octubre molt clara, que va ser la derrota de l'Estat, i aquí a Catalunya es va fer el que democràticament vam voler nosaltres. Però jo no ara em barallaré per què va ser l'1 d'octubre. Jo em vull barallar, vull treballar, vull debatre, vull dialogar sobre quin és l'horitzó. Aleshores, tots els independentistes segurament hem de tenir l'1 d'octubre com una fita històrica, però hem de mirar endavant, no endarrere.
Sí, però considerem que si algú considera que a dia d'avui ja som una república, és difícil, diguéssim, que l'anàlisi...
Qui considera compartit. Això?
No.
Jo no ho consideri ningú.
Per això, però vull dir que entenc que sí que hi ha un punt d'anàlisi compartit que es pot ajustar al que deies, de l'1 d'octubre com a fita històrica, com a pas imprescindible per acabar-ho aconseguint, etc, però que calen noves passes. Només que fos aquest el diagnòstic compartit i públic, jo crec que ja hi ha una base. Per això, jo deia aquesta base, no tant de seguir amb el retrovisor, que evidentment mirar d'endavant. Sí.
Però això, de veritat, són reflexions bastant perverses, fins i tot des d'un punt de vista polític i fins i tot des del punt de vista polític de l'independentisme. Jo, l'independentista, si jo fos independentista, voldria un independentisme força plural, perquè ho és. Vull dir, hi ha independència de dretes, de liberals, més comunistes i més mediopensionistes. Val. Però aquesta reflexió d'unitat i oblit, no, sense retrovisors, és el que sempre ha marcat l'independentisme com una força col·lectiva, col·lectivista, que no vol discrepàncies. No vol discrepàncies entre ells, molt menys amb la minoria.
Però com si som la vida de Brian, com que no hi ha discrepàncies. O sigui, més varietat ideològica. A veure, això no és Escòcia. L'Escòcia, per exemple, tenen la sort o la desgràcia de tenir un partit fortíssim, que és independentista, que és l'Scottish National Party. Aquí el procés és diferent. Vale? Hi ha una varietat ideològica que fa que hi hagi tres partits actualment parlamentaris, alguns minoritaris,
i entre
més
ells s'acusen de traïdors.
Per tant, jo en això hi veig una riquesa.
Sí?
No ho veig ni pervers...
Un traïdor sota cada pedra és una riquesa, no?
No. Sí, a mi, sí, jo l'1 d'octubre, quan estava al col·legi, el que veia allà eren companys i amics. No veia gent que em feia la competència. Pensessin el que pensessin, militessin a quin partit militessin o estiguessin a l'entitat que estiguessin. Vull dir, jo crec que aquesta és una mentalitat molt espanyola de que només hi hagi dos partits, bipartidisme, i que aquí no es mogui res, tot monolític.
Qui
no?
Va?
Sí, la varietat ideològica i el debat és
positiu. Espanya és pluralisme. Espanya és pluralismo. Però dime totes les coses, eh?
Bueno,
jo... Guillem,
sí,
ara amb quina frase.
No, perquè...
Digues, Guillem.
Perquè veig que som 57 i, per tant, veig que ens acabarà el temps.
Espanya és una democràcia degradada, tal com diu The Economist, bàsicament.
Dilluns surt el president i espero que també això ajudi, diguéssim, a construir noves passes. Crec que fins on sé, diguéssim, el president vol intentar també aclarir coses que han passat els últims dies, però sobretot posant aquesta mirada llarga, i per tant espero que això també serveixi per fer noves passes. La presidenta de l'ANC ha mencionat els partits, el poble o la gent, que a mi són conceptes que em costa, diguéssim, homogenitzar-los tots, i em costa creure que els partits es convertin d'una determinada manera, la gent sigui d'una única manera, etc. Però bueno, crec que estaria bé tornar en aquells espais que en algun moment ens van fer forts, digue-li Estat Major, digue-li Unitat Independentista, digue-li Unitat Estratègica, i crec que ens convindria i molt, perquè és un tema que hem deixat de passada, però dignificar també les institucions, i espectacles com els que hi han hagut aquests dies en el Parlament no ajuden a tots plegats. Tant els polítics que afecten a tots, diguéssim, amb els temes de l'edat de jubilació i de més, com els que afecten més, en el cas de l'independentisme, com el que ha passat amb el diputat Juvillà, i determinades mesures que s'han pres.
Molt ràpidament, Ignacio.
No,
pensava que volies dir alguna cosa.
No, l'estava escoltant atentament.
Molt bé, doncs perfecte, no? Efectivament, dilluns tindrem la compareixença del president de la Generalitat. S'havia parlat de que aquesta compareixença d'alguna manera venia a marcar un nou full de ruta de l'independentisme. L'escoltarem i ho comentarem, lògicament, a partir de dilluns, aquí, al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Senyors, un plaer. Feu alguna cosa?
No hem parlat de Santi Vila.
Ah, no hem parlat de Santi Vila. Vols dir alguna cosa, Santi Vila?
Sí, jo crec que...
L'altre dia va estar aquí, eh?
Jo crec que és un candidat antiindependentisme. No tant per ell, sinó pel que pensa l'independentisme d'ell.
Jo li vaig comentar, no serà vostè potser candidat de Centrem a l'alcaldia de Barcelona? I mira, avui ens hem trobat amb aquesta... Altra... Diguem que tampoc era tan difícil de pensar això, no, Guillem?
Bueno, un altre punt en la política catalana xoca amb el Barça, perquè ahir es filtrava que si el candidat seria el Sandro, i
Sandro
avui,
Rossell,
i avui he entès que s'ha autoproposat una mica el Santi Vila, i hi ha una columna a La Vanguardia on s'explicita, per tant, entenc que serà Santi Vila i ja està.
Jo crec, ja veurem, això.
Jo crec que hi ha partits i polítics o expolítics que són com els zombis, estan morts i no ho saben.
Pobre Sant.
Ivan, Guillem, Ignacio, gràcies als tres per estar avui amb nosaltres. Senyores i senyors, fem una petita pausa. Arribem a les 4 i després Xavi Casinos apropant-nos a la Barcelona més misteriosa. Fins ara mateix.